8.
Acabam amb un avís per mal temps, i és que l'Agència Estatal de Meteorologia manté fins a les 12 d'avui vespre l'avís groc per forts vents i mala mà. Un avís que a partir de mitjanit passa a taronja. Així hem arribat a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen demà al matí a les 7 a l'Informatiu Matí.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Bon vespre, en sa ta mare, la ruta d'Orfeu. En el programa d'avui, entre moltes altres coses, recordarem l'inventor del metrònom. Bon vespre, amics, i benvinguts a una nova ruta d'Orfeu, la que porta el número 161. La darrera de l'any Beethoven. I que hem encetat amb un cànon que va escriure aquest compositor Beethoven, i el va dedicar a en Johann Nepomuk Metzel, que era el qui en aquell moment se considerava l'inventor del metrònom, tot i que hi havia hagut anteriorment a ell idees d'inventar mètodes per anar duent el compàs en els qui estudiaven música. Johann Nepomuk Metzel va dedicat aquest cànon que hem sentit de Beethoven, que aquest mateix tema, si això li poden dir un tema, el tema del cànon, la melodia del cànon, va utilitzar-la després Beethoven a la seva 8a sinfonia. Tindrem ocasió de sentir-ho ara mateix, com agafa aquest ta-ta-ta-ta-ta d'aquest cànon, el converteix en un moviment, el segon moviment de la seva 8a sinfonia. I és que avui és el darrer diumenge de l'any i el darrer diumenge d'aquest any Beethoven. Per tant, hem de parlar de Beethoven, i Pentura mos quedava una mica sense fer com va influir, com era el Beethoven relacionat amb les Illes Balears. I per això avui que tenim Naranzazu com a col·laboradora del darrer diumenge de mes, bon vespre, Naranzazu.
Hola, bon vespre.
Crec que tus els deures fets.
Ho he intentat.
Beethoven i Mallorca.
Beethoven i Mallorca. Saló Beethoven.
Saló Beethoven.
Tancam any Beethoven i l'obrim, perquè el 2 de gener va ser la primera reunió d'un saló curtet però un important bessó de creativitat musical. Saló Beethoven.
Fantàstic. Serà després de conèixer quins són els gustos musicals de la nostra convidada d'avui, que la tindrem tota l'hora, perquè la tindrem aquí per saber una mica quina és la seva trajectòria en la música, que és molt, molt extensa, i després també perquè col·laborin nosaltres en aquesta tertúlia.
Jo crec que el Saló Beethoven no el podem comentar sense tenir nosaltres.
Ja ho has dit. Eugènia Gallego, bon vespre.
Molt bon vespre.
Amb ella sabrem primer, a la primera part, quines músiques ha triat per acompanyar la conversa, i després en Aranzazu, elles dues, faran, mos acostaran en aquesta associació, aquest Saló Beethoven, que va tenir tanta d'influència dins la música de finals del 19 i principis del 20 a Mallorca. La producció del programa la fa sempre Ana Maria Moreno, i en el control tècnic tenim Facundo Tenaglia. Vos saluda Pere Estelric en nom de tot l'equip d'aquesta ruta musical. I abans de passar a saber quina tria musical ens ha fet Eugènia, escoltarem aquell fragment de la 8a Sinfonia de Beethoven, en el qual el compositor utilitza aquest tema que hem escoltat fa un moment del cànon. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ram. era aquesta vuitena simfonia de Beethoven, aquest segon moviment que, com dèiem al principi del programa, Beethoven va utilitzar aquell cànon que va dedicar en es s'inventor del metrònom, aquell cànon que feia així. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ra-ta-ra-ra. I doncs aquesta...
Atenció, Toni Escanelles, pren nota.
Picolíssimos, picolíssimos. Va per
volta. El que vos agrada, que en Pérez del Ric canti.
Tan malament, diuen. Tan
molt
malament.
De Beethoven.
Fem una pausa i entram tot d'una a parlar amb Eugènia Gallego, que això sí que serà un crac.
A IB3 Ràdio, la ruta d'Orfeu. IB3 Ràdio desitja bon Nadal.
Yo he nacido en Gaza en los años 80. No sé si recuerdan, había la intifada.
Cuando era niña, una monja me va a trobar un día plorant y me va a decir, ¿qué te pasa? Y yo le voy a decir, nunca he dicho papá a nadie.
A les etapes de confortabilitat, els aprenentatges, en el meu cas, han estat molt menors.
Societat Anònima, el programa que et presenta a IB3 Ràdio els episodis de vida més humans i sorprenents. Dissabte, a les 3 del capvespre, amb Toni Traveria.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Bones festes.
La ruta d'Orfeu. IB3 Ràdio. En Pere Estalric.
Eugènia, bon vespre.
Bon vespre.
És un plaer tenir-te aquí.
Gràcies.
Una musicòloga, perquè a mi de vegades, i me sap greu, però ja arriba un moment que no ho dic, diuen, allò de dir-me melòman, me diuen musicòleg, o aficionat, podrien ser el que hauríem de dir, però ja estic tan cansat de dir a la gent, per favor, no me digueu que som musicòleg, perquè això és un insult als musicòlegs. I aquí en tenc dues que...
No, jo musicògrafa, també.
Musicògrafa.
Aquesta és una altra. Dir-ho és complicadíssim.
Però ja som aficionat a la música, un bon aficionat que escolta música, he escrit sobre música, però sempre no he fet ni investigació, simplement m'he documentat. Eugènia sí que és una musicòloga en totes les de la llei i en paraules majors. Eugènia, anem a veure, abans de començar a parlar de la teva relació amb la música,
digues,
anem a sentir la primera pinzellada que mos has triat avui per començar aquesta conversa. És de Vitali dels Àngels, això
sí.
ja són paraules majors. Anem a veure, per què has triat aquesta i què és exactament el que sentirà?
Bé, he triat un disc que jo crec que està descatalogat, no vol dir que ara en sa nova Spotify, nou membres, se pugui tornar a escoltar, per sort, però un moment determinat se va descatalogar, i és un disc que a mi em va impactar molt perquè quan era adolescent, tirant a nina, me van posar dins aula, dins escola, i me va emocionar tant que jo no me podia aturar de plorar. I o sigui, els ulls me ploraven, i típic imatge d'adolescent que s'intenta tapar la cara perquè no pot controlar les emocions, i veia la resta que automàticament passaven de...
Però aquí un aplaudiment en els professors, en el docent que el va posar.
Sí, jo no podia... la meva emoció és que no sabia què me passava, no la podia controlar. A més, van fer una anàlisi primer d'estasta i me va impressionar moltíssim, i després, perdó, la música de Reinaldo Hans, que és en aquest cas, de l'Helena Moré, no? I cantar per la Victòria. Jo no podia creure el que estava passant, i vaig fer referència, i per sort vaig poder... més endavant, quan ja vaig ser un poc més gran, i vaig poder aconseguir CD, perquè ja en el principi no teníem reproductors de CDs, teníem cintes.
Jo el tenc piratejat en casset.
En casset, jo, pues, quan vaig poder adquirir un CD ja més major, va ser un dels primers CDs que vaig adquirir en els meus dobbers que tenia.
Que no sé si en CD o en disc dues títols de Les Introbables de Vitòria dels Àngels, les coses aquelles que eren molt difícils, que diuen lliteres. Hi havia, no sé si en aquest disc o un altre de la Victòria dels Àngels, hi havia Esconfiado Gil Guerillo, de
sí,
lliteres, naturalment amb una versió molt populista, però bé, el primer lliteres que no vaig sentir va ser per la Victòria.
A més, me va dur escoltar altres compositors, haver adquirit aquest disc, que no hagués escoltat de cap altra manera amb aquesta edat, si no hagués estat per aquesta audició aquest dia a l'escola, no? I
gran
és
Victòria.
Un petit homenatge a tots els docents de música. De totes.
Fantàstic, des d'aquí, més se mereixen. Des d'aquí, per tots els nostres oients, aquesta veu magnífica de Vitali dels Àngels.
Il se disse ma colombe que tu
això, Eugènia.
Sí, m'aposten en triar.
Magnífic. Eugènia, com entra vostè dins el món de la música?
Amén, Pere, per favor, digue'm de tu.
Eugènia, com entres tu dins el món de la música?
Bé, jo començo de nina. Jo m'agradava molt un instrument que era sarpa, però jo no sabia quin instrument era. I com que en aquell moment no hi havia cap altre instrument o professor d'arpa a Mallorca que jo conegués, vaig començar a estudiar guitarra, perquè era una cosa... No, vaig començar com a guitarrista a l'escola de música de la meva escola, de tota la vida. Després vaig entrar al conservatori professional i superior, i vaig fer la carrera de guitarra, de títol superior de guitarra. I en aquell moment, o un moment que més hi havia molt poques dones, n'hi havia, perquè a Mallorca sempre n'hi ha hagut, no... Seria una mentida dir que és el contrari, però molt poquetes, és a dir, som una minoria molt grossa dins d'aquest instrument. I després, posteriorment, vaig fer una llicenciatura en Història i Ciències de la Música, i vaig fer màster a l'Autònoma, un altre màster, i després ja vaig acabar amb el doctorat, perquè vaig seguir estudiant, perquè ja és una qüestió de que t'agrada, no? Que ja no te pots aturar. Quan t'agrada la música, saber més de música mai és un problema. Això molt de melòmens també ho saben, saps? És a dir, que encara que se considerin melòmens, Quan més saps, més t'agradaria saber. Més saps que no saps res i que encara vols saber més, no? I
però això... quan parles de musicòleg, el musicòleg en este cas, pareix que ha de ser una rata d'arxiu, que ha d'anar a cercar manuscrits i ha de transcriure en sa lletra.
Tinc una part petita d'això, però jo som santi musicòleg, jo sempre ho dic. No, vull dir que som una musicòloga molt diversa i això, els meus companys doctors o musicòlegs, és una qüestió de que a vegades m'ho diuen, és que tu ets, no ets la típica musicòloga de la... Bueno, jo sí que faig arxiu, he fet tots els arxius de Mallorca de dalt a baix, vull dir, no molt de temps, vaig estar 4 anys fent els arxius, però després tinc una altra part professional que és la producció musical i que me dedic, és a dir, el meu coneixement de la música no vull que sigui exclusivament de recerca, sinó que vull aplicar aquesta recerca a la pràctica musical. És a dir, si jo faig una recerca, vull fer un disc, vull fer un enregistrament, vull ajudar a que se promoguin concerts perquè aquesta música soni, perquè trobo que si no la musicologia també queda estancada. Darrerament els màsters de musicologia estan evolucionant a cap a una musicologia pràctica, no només una... Hi ha la musicologia historicista i la musicologia que diríem aplicada, no? Musicologia aplicada. I jo el que faig directament és... Tenc part d'investigació com a tal, perquè si no, no seria una musicola sèria, però sobretot dedico molt de temps a la musicologia aplicada. I no vol dir que no faci articles d'investigació o que no faci... A lo millor el que manco he fet són llibres de divulgació, perquè clar, me pas molt de temps a altres coses que faig articles... De moment estic fent molt d'articles acadèmics i després molt de potenciar... la música directament o dins estudi d'enregistrament o dins programes educatius o intentant obrir noves finestres a la musicologia.
En Eugeni mos ha dit que la seva primera, diguem, estudi va ser de guitarra, la primera llicenciatura, i has triat una obra per guitarra per seguir aquesta conversa. Mos podries presentar.
Sí, he triat una obra de Brouwer, de Leo Brouwer, que vaig tenir la sort de conèixer en Festival de Còrdoba, i que, bueno, és una obra molt coneguda que se diu Cançó de Bressol, que seria, no? I a més és una obra que se pot interpretar ja des d'un cursos mitjans de la professional i principis de superior, vull dir que té una dificultat mitja alta, però que no, per això no vol dir que no sigui especial. I a més és banda sonora d'una pel·lícula i és bastant coneguda aquesta obra de Leo Brouwer. I també és una manera de conèixer un poc més aquella guitarra que no només és la típica que coneixem, que potser que és més coneguda, tip Turines o Granados o...
Segovias.
O Segovias, i que és una música per guitarra un poc més desconeguda.
Brouwer té coses espectaculars per guitarra.
Uh-huh. Idò, aquesta peça de Leo Brouwer, i l'interpretació has triat una concreta, també, o no?
Bueno, hem triat a Manuel Barrueco, que és un gran intèrpret, i val la pena escoltar-ho.
Endavant. Thank you. aquesta obra de Leo Brouwer, una versosa interpretada per Barrueco. Eugènia, ara faré una pregunta com a musicòloga. És a dir, pot ser, podria ser, que ara encara se trobassin músiques desconegudes d'algun dels grans compositors?
Bé, fa poquíssim se va trobar, coincidir fa un mes, se va tocar una versió de Requiem de Mozart que no s'havia trobat, és a dir, que s'ha trobat a Espanya, i a més ha trobat un doctor de la Universitat de La Rioja, vull dir, on jo vaig fer doctorat, i que l'ha trobat fa poquíssim, fa un mes, ha trobat una nova versió de Requiem de Mozart desconeguda fins avui en dia. És a dir, que sí, encara hi ha molts d'arxius familiars que conserven primeres obres i que la gent, no sé per què, a vegades té por de compartir aquests arxius familiars i costa molt obrir, sobretot arxius del segle XVI, segle XVII, segle XVIII, perquè no, hi ha, a vegades hi ha problemàtiques i moltes vegades des d'aquests arxius hi ha coses. I després també d'arxius eclesiàstrics també t'hi poden trobar molta cosa que també encara no s'ha acabat de sortir, però per moltes de raons, o perquè no s'ha pogut estudiar bé, o perquè hi ha tant de material que no ha donat temps, o perquè el finançament a vegades és manco, no?
I és hora de fer un disc de compositors d'aquí, compositors mallorquins o de les Illes Balears. Com fas la tria? Com fas la recerca? Te venen a veure, tu cerques, vas a les famílies, demanes sexe que teniu partitures del vostre tio, del vostre besavi, el que sigui?
Bé, primer faig una recerca arxius, pròpiament, a veure què trobàvem en els arxius. Un pic que ja he fet la recerca arxius més locals, me vaig a arxius nacionals, i jo me vaig passar un mes, per exemple, a l'Arxiu de Madrid, vull dir, la Biblioteca Nacional d'Espanya, cercant, per exemple, en aquest cas, ni siquiera era un arxiu musical. Vaig anar a veure el Juan Luis Estelrey, que és literat mallorquí, i perquè la meitat de l'arxiu està aquí i l'altra meitat està a la Biblioteca Nacional d'Espanya. Però, bonament, si allà de dins, encara que no fos un arxiu musical, podria trobar qualque partitura. A vegades has de ser un poc més imaginatiu i cercar...
I dava sort?
No, en aquest cas no. Però, per intentar-ho, no va quedar. I per a vegades que surten partitures, sí que he trobat partitures, per exemple, la portada del disc de Sala Beethoven l'he trobada en la correspondència a la Biblioteca de València. A la correspondència no era una carta privada, perquè tampoc m'hagués imaginat jo mai que dins una carta privada hagués pogut algun dibuix o una partitura. A vegades cerques a bandes que no t'esperes trobar música. I després... un pic que ja més o manco coneixes un poc a qui vols cercar, també tenim la partitoteca aquí de Subib, que també té un fons que tampoc s'han estudiat tots, que també hi ha accés, també hi ha l'arxiu de la catedral, que tampoc s'ha estudiat completament. I després, posteriorment, si vull qualcun concret, intent cercar la família, però a vegades hi ha sort i a vegades no. Vull dir, la família, a vegades per qüestió de patrimoni han venut propietats, hi ha fons que desapareixen i després tornen a aparèixer, no se sap per què, perquè qualcú ho troba en un espai que no tocaria estar i a cap d'estens reapareixen. I normalment, a vegades les famílies són molt generoses i volen compartir, i a vegades, com tots, que no. També passen els instruments, no només en la música. Qualque veïnada m'ha demanat que la companyia vol instruments que tenia penjats a una casa d'aquestes de lloguer vacacional, i m'he trobat tot un patrimoni de cases noves, per exemple, una guitarra de cases noves, un lloc de cases noves, i tu ets i dius, això és un... I en aquest moment que ets i vaig dir que allò tenia un valor, pareix que aquestes... No sé què va passar amb aquests instruments després, perquè ells van considerar que tenien un tresor i que, saps? Vull dir, a vegades la música té el valor que tu li vulguis donar. En té molt, per això. Però és relatiu. Vull dir, un manuscrit d'una partitura d'un compositor té el valor que tu li vulguis donar. Me refereix que si aquesta partitura se treballa, un musicòleg la veu, l'edita, tindrà gran valor, però si queda dins un calaix, seguirà dins un calaix. Clar. Vull dir...
Com que n'Eugeni no se'n va i també participarà a la segona part, tanquem aquesta primera part de la conversa amb una música de Sant Pere, que també fa poc, fa 2 anys que és per aquí, no?
Aquesta música de Sant Pere és una de les produccions darreres que hem fet i està interpretada per Tono José Manuel Sánchez, duet Blanco Cortés, i se diu Recobrament perquè és una lletra Maria Antònia Salvà. L'he triada perquè justament fa un parell de dies vaig trobar que el Consell de Mallorca molt felicitava el Nadal amb les lletres de Recobrament de la poetisa o la poetessa, i vaig trobar que amb música encara que era més emocionant, no?
I si em puc, que fa tot el paquet. Lletra de la Maria Antònia Salvà, música de Baldassar Sant Pere, interpretada per músics d'aquí.
Bé,
ara... Estava fet.
Des d'aquí, ja està fet,
ja
però...
Ja estava fet.
Ja estava fet.
I doncs sí. Ho farem nosaltres des d'aquí.
I doncs vinga, tanquem aquesta primera part amb un fragment d'una obra de Sant Pere. Quina és aquesta obra?
Recobrament.
Amb lletra de Marín Toni Salvà. I doncs, aquesta música i pausa i ja entrarem tot teu, Aranzazu.
I d'en Eugènia.
I d'en Eugènia.
A IB3 Ràdio, la ruta d'Orfeu. IB3 Ràdio desitja bon Nadal.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias. Diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio. Bones festes.
La ruta d'Orfeu, IB3 Ràdio, amb Pere Estelric.
Amb Pere Estelric i molt de col·laboradors, com avui, Aranzazu.
Que jo vull que xerrin Eugènia, jo no tinc res que contar, però crec que el millor que podríem fer és començar amb una primícia. Sobre Beethoven, un poema de Miquel dels Sants Oliver, recent gravat, i després direm en quina veu. L'escoltam.
Dels vergers de l'Arcàdia et despediràs. solitari, cercant la vida a llaure. Un cop d'ala del geni et va commoure i el torrent de les llàgrimes obrires. Per tranquil·la bellesa no sospires, no és rosada, és diluvi el que sents ploure, ni arrenca la poncella sinó el raure, el vent de foc amb què el món regires. De les sinistres selves d'Alemanya a les clarors llatines d'ús feresta la tempestat i dominant les ones gegant ja mai vençut per força estranya heroi que brilla de superba testa amb l'espant i els cabells de les gorgones.
Oh!
Beethoven.
Sí, sí.
Andreu Riera, veu? Que després li escoltarem ses mans, que és el que normalment coneixem d'ell, Miquel dels Sants Oliver. Mos posam el tombant del segle, de principis del segle XX, 1898, Saló Beethoven. Inauguració, un dels promotors, Antoni Noguera, el gran Antoni Noguera, estudiat per Eugeni Gallego, però Miquel dels Sants Oliver, un d'altre, té aquest sonet Beethoven, com en té en Alcover, com hi ha bastanta de literatura sobre Beethoven. Per què? Perquè Beethoven, en aquell moment, ara també, però en aquell moment, era, diguem-ne que, la música al grau màxim, com a juntament amb Bach. Cas Músic, Eugeni Gallego, acaben de presentar un primer festival en el que mos han ofert una tertúlia com se celebraven llavors en aquells anys el Saló Beethoven en la presentació d'un disc que toca Andreu Riera, un parell d'obres d'en Beethoven. Començam a escoltar-lo perquè jo crec que això mos situarà perfectament a l'època i en el moment. Tenim la sonata patètica i escoltarem el primer moviment, l'Allegro.
Magnífica aquesta versió d'en Andreu Riera.
Jo ho trob. Què era el Saló Beethoven? Perquè això, aquest disc, se presenta amb aquest títol recordant un lloc on podrien reunir-se un grup reduït d'amics que tenien una cosa en comú. Tots es dedicaven a la creació artística. Eren escriptors, músics o pintors, o bé n'eren uns addictes incondicionals. Tenim a Antoni Noguera posant en marxa un gran racó d'art, de pintura i de música, cosa que ara normalment no se fan, no se mostren totes les arts tan conjuntes. I aquí tenim un disc que em fa referència, o sigui, crec que ha estat... Com se vos va ocórrer això, Eugènia?
Bé, jo és que duc molt de temps estudiant el que seria Charles Beethoven, i bé, primer hem de dir que a mitjan del segle XIX trobam un gran moviment de socionisme. El que passa és que justament això propicia que, com que molta gent amateur o diletante podria accedir a fer concerts a cercles, a Círculo Mallorquín, inclús les dones també podrien entrar com amateurs a tocar, els músics professionals o els artistes necessiten nous espais per refinir-se ell mateix com a artista, i és per aquesta raó justament que surten reunions privades masculines exclusivament d'artistes, com si dir que en aquestes tipus d'associacions només se podrien reunir ells, els considerats artistes genis, que un espai normal, fent la seva vida normal, treballaven com a directors de diari, com a periodistes, com a abogats, com a diferents professions, en el cas de Noguera com a professor de música, i que quan anaven a aquests salons sortia la seva part de geni. No? I, per tant, trobam dos salons d'aquest tipus a Mallorca a finals del segle XIX. Primer va sortir el Can Alcobé, que diríem. Era el primer local de reunió masculina d'artistes, i després, posteriorment, va sortir el Saloncito Beethoven, que li deien ells, que era la part de dalt del diari Última Hora, propietat d'en José Tous, i que va deixar aquest espai perquè se reunissin, i que varen voler que només la generació jove des que assistien a Can Alcobé assistís a la que diem el Salonet Beethoven, i que serien aquest grup.
Clar, no sé si per joves o per atrevits o per no, molt nous creadors.
Ja era un nou moviment d'implicat artística d'artistes, però que també molt d'ells tenien una implicació periodística, tenien vinculació en diaris també molt d'ells. Hi havia Miquel Sans Oliver, Joan Lluís Estelric, que bueno, diria Miquel Sans Oliver vinculat a l'Almudaina, Joan Lluís Estelric vinculat a l'Última Hora, Antoni Noguera vinculat a les dues publicacions... Joan Marquès era un aristòcrata en aquest cas.
I músic. Aquí participava com a músic, empresari i músic, no?
Sí, però més bé aristòcrata. I després tindríem a José Tous pròpiament, com a persona que va deixar l'espai, no? També mai el citam i també hauria de ser. I, bueno, hi havia Fèlix Escales, i aquí van entrar altres barons, i d'artistes podríem dir de fora, també van considerar assidus, podríem dir que en Granados... i en el crític valencià José en López Chavarri.
I jo ja m'encantaria mencionar, pensar que qualque vegada hi va anar a Matilde Escales de sa mà del seu germà Fèlix.
Això no ho sabrem mai, perquè el que te dic, justament per aquest, com que era un grup de mascles i no hi havia llibre d'actes, mai sabrem sí, què se va fer realment allà, perquè en el que nosaltres coneixem de Sala de Beethoven, el que ells mos van dir en els diaris, de lo que va passar. Queden
ses cròniques, exclusivament.
Ojalà Anna Magalies que hagués entrat, però no ho sabem. Si ho va entrar, no va entrar com a sòcia, va entrar com a germana, encara que s'hagués merescut entrar.
Moltes de vegades aquestes cròniques mencionen sempre Fèlix Escales, i jo, bueno, penso que, bueno, és aquesta música que s'estava fent en el moment. No ho hem dit. Salón Beethoven s'inaugura 1898, inauguració oficial 2 de gener. Inauguració oficial la fan un any després amb un especial Beethoven, que sonarà una sonata, i bé, què hi ha en aquell saló? Dos pianos, el bust de Beethoven, però la música sempre se fa per piano o per instruments de cambra. Clar, evidentment, ara escoltem Beethoven i molt sona, pensam que es podria escoltar de forma sinfònica, i no era el cas.
De fet, se feien moltes reduccions d'obres no només de Beethoven, de gran compositor se feien reducció per piano, per una o dos pianos, i per quartet de corda, perquè la gent els pogués escoltar i fer a casa seva.
Clar, jo normal era trobar les partitures de les reduccions i després sortiren grans músics, Liszt, que se dedicava precisament a fer això. Però, clar, les sinfonies de Beethoven sonaren totes, però a dos pianos. Normalment, Toni Noguera
Hem de pensar que aquesta generació de músics sí havia escoltat les sinfonies de Beethoven, perquè havien assistit a Madrid en els concerts de Societat de Conciertos de Madrid, on s'havien estrenat, on s'havien estrenat durant anys seguits fins a la novena, i que també Marquès, per exemple, compositor mallorquí, entre ells, per exemple. I quan van arribar aquí a Mallorca, havien escoltat aquesta música. És a dir, que no tenien orquestra, perquè aquí no teníem una orquestra, diríem, professional, teníem... quan s'ajuntaven.
Clar, no podem fer avui un tast de... Bé, no podem fer una mostra d'aquella música que sonava en el Saló Beethoven, però he triat un parell d'autors que m'han cridat molt l'atenció per la reiteració, perquè sonen molt, molt sovint. Un d'ells és Grieg. De Grieg, precisament, Antoni Noguera va ser músic també i musicòleg que el va dur i que el va programar primer a Mallorca, que és un músic del moment i que està fent la mateixa música, jo crec que els mateixos intents que està fent Antoni Noguera.
Bé, te diria que en Grieg, en Granados, era conegut com el Grieg espanyol. Ja només partint per això, te diré que, clar, era un nacionalista, música nacionalista de referència.
Per això m'he estimat més, com que a vegades ja hem xerrat de Granados, escoltar una peça de Grieg que mos posarà en el joc. Hem escoltat Dia de noces a Trouwalchen, que és una peça lírica de, per piano, malgrat que hem escoltat una versió orquestral de el noruec Grieg, ja com no mos deia ara en Eugènia, el Granados noruec. Sí, el Grieg.
Exacte.
Era el noruec. Un altre músic que sonava molt va ser Camille Saint-Saëns. A ell dedicà Antoni Noguera la seva primera crítica musical publicada en premsa. Això encara serà a Madrid, l'any 1880. Però després, l'any 1898-99, tenim component en Camille Saint-Saëns, per exemple, el Carnaval dels Animals, i sona a Palma, més o manco en el moment en què l'està component. Podríem també escoltar un tast d'aquest tipus de música que ja sonava a principis del segle XX aquí.
Thank you.
música de Saint-Saëns que sonava a Mallorca al mateix temps pràcticament que sonava a París o en els altres.
Exactament, que la composava. I que encara ell era viu, va morir el 1921. De fet, aquesta obra se va editar un any després d'ell mort. Les va ajuntar. Això era el final del Carnaval dels Animals. I aquesta música estava sonant aquí. Música de dona, ja ho hem dit, no podia sonar perquè les dones no teníem dret a fer música professional. No teníem més...
Heu d'Eugènia fa un moment. Que
exacte.
Els professionals se consideraven només homes i...
Bé, la música sempre ha tingut aquest punt. La educació musical se considerava part indispensable per la formació femenina, però, igual que el brodar, només per entretenir. Entreteniment, mai de manera professional consideraven que una dona no el devia, estava molt mal vist dins la societat, especialment ja mallorquina en aquest cas, que pogués...
Però nosaltres des d'aquí han reivindicat sempre el paper de la dona dins la música.
I un habitual d'aquest saló, sempre que estava a Mallorca, que va coincidir molt en aquesta època, era Santiago Rusiñol, que va tenir bastant que veure amb una germana d'un altre habitual que ja hem xerrat aquí, que és na Matilde Escaldes, germana de Fèlix Escaldes, participant del Saló Beethoven. Jo vull pensar, vull fer-me la imaginació de que assistia en aquell Saló Beethoven de mare i germà, i en aquell moment ella composava peces, cançons com aquesta que escoltarem, Hora Baixa.
Varen sentir fa un parell de setmanes aquí, en això.
Varen sentir unes altres cançons.
Sí. Toni Lliteres.
Aquest és Toni Lliteres.
Cantat i acompanyat per Joan Siri.
Un concert en directe a Can Balaguer a Palma. I passam a Beethoven. Beethoven. Com sonava Beethoven en aquell moment en el Saló Beethoven? A piano. Per tant, posem una sinfonia a piano d'en Beethoven.
Són número 6.
Són número 6, que va sonar el dia dedicat a Beethoven.
Fantàstic. Idò, Eugènia, moltíssimes de gràcies per venir avui. Aranzazu ja serà l'any que ve.
Ja serà l'any que ve.
I nosaltres tornarem dia 10, perquè dia 3 hi ha retransmissió esportiva. Però bé, tindrem ocasió de tornar a parlar no només de Beethoven, però continuarem tractant temes de música. Ha estat un plaer tenir-vos avui vespre aquí. Gràcies a totes dues.
Moltes gràcies.
I acabam amb aquesta idea que mos donava en Aranzazu. Una sinfonia de Beethoven passada a piano, en aquest cas per Franz Liszt, quasi res. El número 6. Amb ella ens acomiadam. Tornarem, com dèiem, tant que ve. Molts anys i bones festes.